Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 97. Nairo Quintana es posa a l'aparador. De fet, ja fa dies que va llogar, a veure què surt. Busca un equip per lligar el seu últim contracte i tornar a la competició. Durant el Tour de l'any passat, ja ho sabeu, va donar positiu per tramadol en un control antidopatge en un Tour en què havia acabat sisè. L'organització de la prova el va excloure a posteriori i el seu equip, l'arquer, el va fer fora. El colombià viu en una zona gris perquè el tramadol no figura a la llista de productes dopants. Sí que ho farà a partir del gener del 2024. Però no està ben vist i cap equip s'atreveix a fitxar-lo. Per tant, no està sancionat, però recomana no fitxar-lo. Bé, coses del ciclisme. Tampoc oblidarem el que ha passat aquesta setmana avui a Ràdio Volta. Ara, el resum sonor, passarem per la crono de les nacions, amb victòries d'Anna Kissinghofer i Joshua Tarling, per dues de les últimes proves de la temporada, el Veneto Clàssic, amb victòria de Davide Formolo, i també pel Tour de Guangxi a la Xina, amb victòria, entre d'altres, de Sebas Molano i de Milan Fader, la nova sensació del Jumbo, és a dir, UAE i Jumbo, que segueixen guanyant fins l'últim dia de competició. I passarem també pel velòdrom d'Aguascalientes a Mèxic, on l'italiana Vittoria Bussi acaba d'establir un nou rècord de l'hora amb una marca de 50.267. Li pren el rècord a Ellen van Dijk, recupera la seva millor marca, la millor marca del rècord de l'hora, i es converteix Vittoria Bussi en la primera dona que supera la barrera dels 50 quilòmetres. S'acaba la temporada i de seguida ho analitzem tot amb el Fletxa. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Vittoria Bussi from Italy. She just broke the UCI Elite Hour record cycling. What do you think about this new record?
First of all, thank you for welcoming me the second time. Actually, I've been here so many times and every time is like the first time. I'm really emotional. Aguascalientes is like my second home. So
it's celebration time and a winning end of the season for UAE Team Emirates for the second year running. This time it's the man who was second last year to win this time out. It's the local boy, victory on home roads, and the Veneto Classic is Venetian. Davide Formolo with a victory, and it's a reversal of the 1-2 from last year. Here she who won this time 12 months ago finishes second. It is Formolo, it's here she. And Zana. He knows there's a possibility to take a GC prize as well, but he's being chased by Remy Rochas, who tries to come around the corner. Finally, the finish in sight, and there is Milan Fader. He reaches it, and what a win for 27-year-old Milan Fader in just his second pro year. Collapses off the bike onto the ground and takes a first pro road win.
Second place, elle avait apporté à son pays la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle remporte le chrono des nations chez les femmes. Applaudissements pour Anna Kissinghofer.
Voilà Anna Kissinghofer qui rejoint le podium, la championne olympique. Voilà donc
Remarquable podium que nous avons là.
Le champion de Paul va-t-il aller chercher la première place? Sera-t-il le vainqueur ou non? Va-t-il s'incliner face à Joshua Terling? La réponse dans quelques instants. 50 mètres maintenant
à parcourir. C'est trop tard.
Il sera deuxième.
14 secondes de retard pour Remco Evenepoel. Joshua Terling s'impose. Le champion d'Europe, espoir première année. Il sort des rangs des juniors et il s'impose devant Remco Evenepoel. 13,49, 13 secondes et 5 dixièmes de retard seulement pour Remco Evenepoel. Joshua Terling remporte le chrono des nations. C'est impressionnant. Il avait...
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Porta història i com no, agraïm a l'Ajuntament de Begú, a la Federació Catalana de Ciclisme, que el club el que represento tot i en tot, i donem el tret de benvinguda al Campionat de Catalunya de Pantrac, un fort aplaudiment, sisplau!
Però abans de l'anàlisi del Fletxa, quants de vosaltres us ho heu passat de perles rodant en un Pantrac? Aquest cap de setmana s'ha celebrat el segon campionat de Catalunya de Pamtrac de la història. Va ser diumenge a Begú, impulsat pel club A Tot i Amb Tot. Penseu que és una modalitat, la del Pamtrac, en què Catalunya en va ser pionera, acollint el 2021, ara fa dos anys, la primera competició oficial a tot l'estat. Ho haureu vist mil vegades, anant de vacances, parant en pobles, amb canalla, sobretot, sempre busqueu aquella escapatòria que es cansin, i els pamtracs van molt bé. És una disciplina emergent que consisteix en superar aquest circuit, en pujades i baixades, en què pràcticament no s'ha de pedalar, ja que gràcies a l'impuls dels propis salts i els parals de la pista vas avançant. Per aquesta habilitat tècnica s'utilitza molt en la formació, en el ciclisme formatiu, en què la canalla aprengui a anar amb bicicleta. I també serveix en la preparació d'altres modalitats. A Catalunya, de fet, ja hi ha més d'una quinzena de circuits, molts d'ells en instal·lacions de les grans escoles de ciclisme del país. Aquesta és la tercera temporada que s'està celebrant una Copa Catalana específica amb 6 proves en el calendari. I aquest que sentiu de fons és en Jordi Casablanca del club Atiat, A Tot i Amb Tot, el principal impulsor presentant el campionat. Si en voleu saber més, al web de la Federació Catalana de Ciclisme, a ciclisme.cat, hi trobareu detallada tota la informació. Ara, aquí a Ràdio Volta, ens centrem en el tancament de la temporada de carretera. Vinga, va, Territori Fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al Territori Fletxa.
Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bona tarda, Isaac. Aquí estem. De visita per London, però bueno, de seguida cap a casa.
Doncs mira, ha anat bé aquesta teva visita a Londres perquè ha arribat la pluja aquí. És a dir, que sí. No sé si a Londres plou o no, però aquí ja tocava, eh?
Aquí fa de tot, però bueno, ja va bé, eh? Que... Mira, crec que da la Vuelta a Espanya, que no va ploure a Barcelona, o sigui, mira si fa temps, eh? Normalment, mira si ha plogut, doncs no ha plogut gaire. O sigui, m'ha estat de secar fins ara, però bueno, ha passat temps i... I bueno, benvingut sigui la pluja, inclús pels que anem amb bici.
Mira, ara aprofito, em surto una miqueta del guió perquè això no ho havíem comentat. Com està la cultura ciclista a Londres? Perquè sé que sempre que hi vas aprofites per sortir. Algun cop fins i tot m'havies dit que es podia creuar bastant bé la ciutat cap al sud, cap a l'altra banda del riu, cap a la zona de Herne Hill, del velòdrom, i que es podien fer rutes bastant guapes. Com està ara mateix la salut de Londres en ciclisme?
No, mai. Aviam, jo aquests dies no he pogut sortir amb bici, però m'he mogut amb bici a passeig i,
sí,
bueno, molt de trànsit sí que n'hi ha, i el que passa és que els carrers bicis continuen i hi ha moltes bicis urbanes, però, vaja, i el de sempre. Ciclistes que, com tu dius, no, per zones, jo crec que es mouen el ciclisme de carretera, sobretot, o a Regent's Park, o la zona de Herkin, o la zona de les Colines, de Surrey, o la zona de Highgate. O sigui, al final, hi ha, quan estàs a la ciutat, hi ha... O, bueno, o a l'altre parc, Regent's Park, però hi ha l'altre, el de Richmond, que també normalment és on hi ha més ciclistes, és de Richmond. Però vaja, que hi ha zones i, clar, si fas vida a la ciutat, al final has d'escollir una de les zones, perquè creuar d'una a l'altra trigues molt, no? Tot i que, mira, jo vaig fer una prova, m'havia de moure, no? Jo vaig fer comentari l'altre dia de la prova que és el Benetton Clàssic i ho vaig fer a casa, després vaig haver d'anar a casa un familiar. I és un trajecte que en cotxe o taxi o, bueno, transport urbà trigues molt més, no? I poder una hora i mitja, una hora. vaig fer una bici d'aquestes de Santander, que són les, és com l'Albicing de Barcelona.
Sí, 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 les que té l'altres. Sí, sí.
Sí, el que passa, clar, és un sistema. El sistema per accedir a la gita és lent, perquè és un software molt antic i, bueno, avui dia hi ha codi QR, hi ha moltes més facilitats per, bueno, poder accelerar aquest, agafar el moment d'agafar la bici. Tries una mica de temps, eh? Agafar la bici, perquè entre que li dones la pantalla, tecleges tot, és un sistema, et donen un codi que has de teclejar el codi. Bueno, això avui dia és molt més ràpid. Doncs vaig trigar 30 minuts. Clar, és amb el mateix trajecte, no?, amb bici, i no saltant amb els semàfors, eh?, sinó simplement escollint la, anant amb bici i creuant un parell de parts. Vaja. Fer una ruta una miqueta més curta que t'ho permet la bicicleta i que, clar, que la bicicleta també et permet anar per molts carrers que tot de només un sentit, però tu pots anar en contrasentit perquè amb bici sí que es pot. Bueno, vaig trigar mitja hora. I això, bueno, és que sense tràfic, més de 50 minuts amb un taxi, és que no, és impossible, eh? Vaja, que per mi, jo ho dic molt sovint, la bicicleta a les ciutats, si pots, no?, que és la majoria de tots nosaltres, no?, és el futur. O sigui, el cotxe no ho veig al futur, perquè és que la gent, som tants, no?, a les grans ciutats, que el cotxe acabes en retencions, en, bueno, aparcar aquí a Londres encara és més difícil, no?, però vaja, jo ho veig totalment sense sentit, la veritat. I un cop vas a les grans ciutats com Londres, encara ho veig més, eh? Perquè els trajectes són molt més ràpids en bicicleta.
Mm-hmm. Clar, és que em sembla increïble que aquestes alçades de la pel·lícula, l'any 2023, a finals de 2023, encara estiguem reivindicant l'ús de les bicicletes a les grans ciutats, eh? Que hi ha moltes coses a millorar, els carrils bici, no, tot el que vulguis es pot millorar, però clar, és que em va molt bé el teu exemple, perquè una ciutat com Londres, no hi ha gaire ciutats més grans que Londres i on també no s'ha apostat per la bicicleta. L'aposta anys enrere era per construir molts carrils bici, no sé si s'han quedat a mig fer o no, perquè fa temps que no hi passo per Londres, però com tu dius, és molt més eficient que no pas el cotxe.
Molt més. Bueno, a Espanya, bueno, a Catalunya en concret, jo soc de Castelldefels, i allà tenim un problema, que es va construir una avinguda, que és la Pineda, la principal que comunica el poble amb la platja, i el nou govern això vol treure. Vol treure el carril bici i es vol gastar, bueno, malversament, no?, perquè al final es vol gastar uns dinerals, més de 200.000 euros, en treure aquell carril bici, i dius, aviam, però ja n'hi ha d'opcions pel cotxe, no et treguis a la bicicleta, perquè és un carril que et fa servir nens, de tot, no? I és una via principal, en fi, que sí que hi ha moltes ciutats que ho veuen i d'altres donen aquest pas, marxa enrere, sí, gastant-se calés, donant més espai al cotxe al centre de la ciutat, que dius, és que no té sentit, perquè el que estàs provocant és que arribin més cotxes, saturar-ho més, fer-ho més ineficient, com tu estàs dient. Però bueno, jo crec que al final, al marge d'ideologies polítiques, el que és clar és que la bicicleta és el futur de la sostenibilitat a les ciutats, perquè és que cada cop som més i no hi cabem tots. I la bicicleta és un... és molt més ràpid, et dona molt més... Va, ho gaudeixes molt més, el trajecte. És que jo, aviam, em poso l'exemple. Jo entenc la gent que va conduint, la majoria, quan s'emprenyen, perquè jo també m'emprenyo conduint, perquè conduint és un cunyàs. O sigui, si ben clar, no pots comparar l'experiència d'estar dins d'un cotxe a una ciutat que anant amb bici. Entenc que diguis, bueno, necessito el cotxe per anar d'una ciutat a una altra. Vale, mira, poder... Però és que tot i així, entre Castelldefels i Barcelona, ara mateix pots anar amb bici tranquil·lament, entre els carrils i vies alternatives, és que vas amb bicicleta sense cap problema. O sigui, i més a més, avui dia amb bicis elèctriques, en fi, que jo a la bici li veig molt més a futur, necessitem una miqueta més d'infraestructura a tot arreu, en tots els sentits, i jo crec que és molt més sostenible, més eficient, l'experiència és més maca també, no? Però bueno, ja hi arribarem, esperem.
I tant que sí. No, és el que dius, més enllà de colors polítics, aquest és un debat que ja hauríem d'haver superat i que realment el debat fos això, a veure quin tipus d'infraestructures, cap on anem, cap on no, però que estigués ja totalment implementat l'ús de la bicicleta. Bé, ho anirem veient, però està bé aquest exemple de Londres perquè també ens acosta d'altres realitats. I ara aquí, mentre explicaves això, per aquí al mig has deixat anar que vas veure la cursa del Benetton, que de fet ara ja en queden poques, aquest final de temporada. De fet, aquesta setmana ja s'acaba la temporada de ciclisme de carretera, ja comencen el ciclocross i aquest Veneto Clàssic amb victòria de Davide Formolo, i em deies que ha estat realment una cursa guapíssima, eh?
Molt maca, domini, de l'UAE, amb Formolo primer, segon al Hirschi, i una cursa, un recorregut maquíssim, perquè combinava una miqueta carreteres convencionals, un rapatxó amb llambordes, que havíem, es feien tres voltes en circuit amb rapatxó, que es deia la tisa, molt estret, enmig del bosc, em recordava molt el Grasbergen, guapíssim. I després, traca final, era entrar a una granja, o sigui, estava la porta oberta a la granja, de la granja, el pilot hi entrava, o el grup que hi quedava, i era un rapatxó amb gravel brutal, pujada i baixada, tècnic, dur. Després, clar, això ja estaves a dins dels últims 10 quilòmetres per l'arribada, i el Fórmula ja va marxar, tenien el Filippo Zana, que clar, en el Hirschi i el Fórmula el van fer el que van voler, amb el Zana, el pobre Zana, i al final va marxar sobre el Fórmula, i res, l'arribada va ser noi grapa també pel riu, molt tècnica, vaja, una prova que, perquè està a final de temporada, com has dit, però això ho poses abans de les clàssiques, on està mateix l'Estrada Bianche, i a mi, ostres, una prova que m'encantaria veure-la, participació més bona, no? Perquè tot i haver-hi bona participació, doncs faltaven els banars, el Van Der Poel, vaja, gent que en aquest terreny es mou, dona molta guerra.
I tu creus que els ciclistes professionals aquests tan purs de la carretera, l'asfalt, proves així que són una mica diferents, això entra bé, es digereix bé entre el gran pilot?
Sí, si ho fas progressiu, si ho fas... A mi, molts cops no, perquè era el cas clàssic de... I sort d'aquest any hi ha hagut molta polèmica, d'arribades després d'una baixada, i això, clar, era una baixada tècnica. Però, clar, el San Remo també és l'arribada després d'una baixada clar, molt ràpida i tècnica. A diferència d'aquesta prova, va arribar molt trencada. I, de fet, el rapatxó final és que anaven d'un en un. Llavors, vale, té la part tècnica, però vas ja d'un en un. I sí que hi ha part dels ciclistes que no ho accepten, però, vaja, a mi, personalment, jo no ho trauria. O sigui, per mi és... Si ho fas progressivament, si endureixes la cursa progressivament i es va trencant i arriba la gent ja molt madura, aquella part final on tu fas la part tècnica, no hi ha cap problema, en principi. Perquè és una baixada i un professional sap afrontar una baixada. I si va sol, encara més.
Sí, sí, i tant. Ara ho deies, victòria de Davide Formolo, de l'UAE, de seguit de Marc Hirschi, company seu a l'equip. Aquests dies hi ha poques curses, ja s'està disputant l'última de la temporada del calendari, que és el Tour de Guanxi, on, entre d'altres, també ha guanyat Sebas Molano, de l'UAE, i Milan Vader, aquest ciclista, una nova sensació que s'ha tret el Jumbo de la màniga. Ja ho veus, només guanya l'UAE i el Jumbo, pràcticament aquí. Quin domini tan aclaparador d'aquests dos equips.
Sí, és una miqueta oligopoli, No monopoli, sí. Perquè, com has dit, és entre dos. Entre més d'un equip, no només és un, que per sort tenim aquesta sort que n'hi ha més equips guanyant, però són pocs, i entre ells s'ho reparteixen tot. És com si no vas... Abans hem parlat de ciutats, no?, i de mobilitat, però bueno, en altres negocis passa. Restauració, imagina't que entre dos o tres restaurants a una ciutat es reparteixen tota la clientela. Què passa? Que si tu vols obrir un restaurant, doncs... Mentre no es formis part d'aquell oligopoli, doncs mai faràs negoci perquè no tens res a fer. El ciclisme podria passar precisament el mateix, que de cop i volta certs equips ho acaparen tot, tenen els millors corredors, que en aquest cas seria una miqueta la clientela, si comparem amb la restauració, i allà tenen el negoci entre ells. I mira, avui guanya un, demà guanya l'altre, però clar, es redueix tot en dos o tres equips, no en 20, no? I això, clar... Posa un problema. Els monopolis estan regulats, els negocis. I poso l'exemple dels negocis perquè hi ha una regulació en aquest sentit. Tu no pots formar aquest tipus d'oligopoli en qualsevol negoci. I per un tema de competència. Llavors, clar, en el moment que en el ciclisme poder arriben dos equips que pel motiu que sigui, ja no dic pressupost, sinó pel motiu que sigui, i es reparteixen totes les victòries, poder sí que interessaria analitzar que això, aquests factors i per què passa, i si és un tema, com he dit abans, només de pressupost, hi ha més factors que realment els fan millor equip, no? Ja pot ser, en el cas del Jumbo, pot ser que l'estratègia que van tenir fa uns anys a aquest termini, ara li està donant resultats i ells guanyen. O pot ser el cas d'un equip que al cop i volta té pressupost, firma els millors corredors i vinga, i aquí ja ho tinc tot fet, no? Però sí que per què no analitzar això, però ho dic als organismes, no?, que regulen el ciclisme, i per què no intentar veure de quina manera es pogués regular, si fos necessari, per evitar aquest una mica d'oligopoli.
I això, tu creus que amb el fitxatge de Roglic per Bora es pot trencar una mica? És a dir, veus el Bora que ha millorat prou el nivell com per discutir de tu a tu a UAE i a Jumbo aquest domini?
Està lluny, però no tant. El que sí que la part positiva per mi de tot el que ha passat i d'aquest fitxatge d'un corredor tan potent com el Roglic és aquesta, que una miqueta, bueno, relaxa d'aquesta manera, no? Hi ha un altre equip que de cop i volta sona més potent, però jo torno a repetir, jo si fos el Roglic i volgués guanyar el Tour, clar, les probabilitats de guanyar les tindràs sempre més elevades a un equip com el Jumbo.
Clar.
Però bueno, ell ha tingut aquesta opció i l'ha cregut que el Bora, sobretot a nivell tecnològic, a nivell de rendiment, té aquell recolzament i, de fet, el seu entrenador se l'emporta i el Bora tenen corredors molt bons, els joves, bueno, podia ser un plantejament i un equip que arribés a un nivell molt més proper, no?, als del Jumbo i al del UAE, no?, que no veiéssim aquests dos equips, sobretot a les grans voltes, a totes elles, al capdavant, no?, lluitant a veure qui es reparteix aquest gran volta.
Doncs bé, ho veurem. S'acaba la temporada.
Podria ser, sí.
Sí, no, s'acaba la temporada, veurem la temporada que ve què passa. Per cert, acabem aquí, però saps, ara tindrem un convidat que de fet no sabem encara si la temporada que ve serà o no, tot i que no es veterà, 33 anys, i que és un tio que ha fet podi a les tres grans, a més ha guanyat Vuelta, ha guanyat Giro, Nairo Quintana, que està entrenant-se allà a Andorra, a veure, i trucant totes les portes, a veure si li surt algun equip. Hem estat amb ell i ja et dic que està així una mica tocat, a veure si li surt alguna opció, quina la situació del ciclista de Colòmbia, eh?
Doncs a veure si té sort, perquè el Nairo jo crec que encara té un gran resultat, i sobretot, mira, per enfortir un altre equip, com en aquest cas el Bora, o un altre equip que volgués una guerra, tant el Jumbo com el UAE, és un corredor molt vàlid i trencaria, mira, reforçaria més aquesta competitivitat que tenim ara, que ara gairebé no n'hi ha. O sigui, com hem dit abans, només n'hi ha un o dos, i bueno, si el Nairo, exemples com el Nairo, li has de donar l'oportunitat, des del meu punt de vista, ja està. O sigui, no, és un cas d'aquests grisos que sí. Dius, aviam, però com és que no pot córrer? Com és que ningú l'agafa? Ostres, estàs perdent un corredor molt bo per fer força, la veritat.
Sí, oficialment no està sancionat, però ja saps que en el món del ciclisme hi ha gent que mana molt. I el Nairo ara mateix està aquí. Està al costat dolent de la història, per tant, a veure si li acaba sortint algun equip. En fi, Joan Antoni, tornem a parlar la propera.
Vale, fins la propera, Isaac, i molta sort al Nairo, també.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
S'acaba la temporada de carretera, arriba la de ciclocross, de fet ja ha arribat, però encara queden molts deures per fer. El mercat ha estat molt quiet, condicionat segurament per tot l'afer Jumbo, i molts corredors encara no saben on correran la temporada que ve, o bé només en tenen una intuïció. De tots ells, n'hi ha un que no sap ni tan sols si tindrà equip. I això que ha guanyat una Vuelta, ha guanyat un Giro, ha estat tres vegades al podi del Tour, només té 33 anys... És Nairo Quintana, sense sanció oficial, però sí de facto per l'afer del Tramadol, que ara, el ciclista colombià, obre camins en altres àmbits com és el del cafè. Avui Nairo Quintana, un dels millors ciclistes colombians de la història, possiblement el millor, a Ràdio Volta. Parlem de cafè, dels amics, de la vida i també una mica de ciclisme. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí en Andorra, pues disfrutando de la familia, de los amigos y de la paz que se vive aquí.
Te veo finito y me han dicho que sales y que, bueno, que tienes ritmo, ¿eh? Que vas rápido.
Bueno, no me he dejado. La verdad que el ciclismo siempre ha sido mi pasión y me encanta, me gusta salir cada día, salir a... a dar caña y, bueno, a disfrutar.
Te propongo una cosa, me interesa saber cómo estás, pero te propongo hablar de café. Ya se te escapa una sonrisa. Háblame un poco de café, de este 930, ¿qué es este proyecto?
Pues es un café muy bueno. Nace en Colombia de el estudio y proyectos de grado de dos jóvenes, y uno en finanzas, otro en marketing, y luego me uní yo, todos con finca cafetera, tratando de seleccionar la mejor calidad de café, tratando de mejorar cada una de las semillas para sacar el mejor café del mundo. No voy a decir que es el mejor café del mundo porque... No,
pues puedes decirlo, ¿eh?
No me lo creerán si sale de mi boca, pero sí los invito a que vengan aquí a Criterium a probarlo. Es un café que tiene muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo por la mano de obra. Prácticamente mecánico no se hace nada, prácticamente solamente el tostado. Donde tenemos un barista especialista para sacar y darle el tostado perfecto al café. Es un café que tenemos que acostumbrarnos a beber, porque no es un café normal de bar que lo bebes de un sorbo, dos sorbos y te marchas a trabajar. Es un café para sentarte, hablar un poco con los amigos, beberlo sorbo a sorbo, un poco más americano, un poco más cappuccino, café en leche, porque tiene unas notas de sabores increíbles que se los hemos dado naturalmente desde la siembra, sembrado al lado de árboles de naranja, con limones, con plátanos, rodeado de orquídeas. En un sitio que hemos estudiado también para que tenga su temperatura, su sombra perfecta, la humedad perfecta, en altura, que es muy difícil sacar café en altura, y esto nos da un gran café. Lo cogemos grano a grano cuando el punto esté perfecto, no cogemos verde con maduro, no, cogemos el que ya está pronto y muy seleccionado para que salga de la mejor calidad.
Te iba a decir, claro, Colombia y café, casi un poco el tópico, pero veo que sabes de lo que hablas. Estos últimos años creo que has abierto también a algunos otros negocios, no sé, un restaurante, corrígeme, un restaurante, no sé si la Gran Fondo también, proyectos más allá de tu carrera ciclista. Y antes hablabas que en este proyecto estás con algunos amigos de hace años. Quería preguntarte qué importancia tiene para ti. Esto siempre pregunto a los colombianos, australianos, que vienen de la otra punta del mundo aquí, pasan mucho tiempo lejos de su casa, de su entorno. ¿Qué importancia tiene para ti esto, los amigos, la familia?
Pues, son parte fundamental. Finalmente llevo media vida de mi vida, valga la redundancia, fuera de casa. Finalmente, cuando estás tanto tiempo fuera de casa, el mundo es tu casa. Entonces tenemos amigos pues por todo el mundo, pero realmente tu casa es donde te sientes bien. Y aquí nosotros en Andorra nos sentimos muy bien, tenemos muy buenos amigos, y tener esa buena amistad es como tener familia. Así que nos hemos encontrado aquí muy bien. Ya comenzamos también a hacer cositas aquí y esperamos pues que prueben el café, que nos den su visto bueno y si les gusta, pues seguiremos trayendo más.
Voy a hacerte una pregunta difícil. ¿Por qué eres tan querido en Colombia? Porque tengo la sensación que ahí te tratan pues como un dios. Claro, miro tu palmarés y no me extraña, pero no sé si tú percibes esto de la afición de la gente.
Sí, ha sido el cariño bonito, ha sido increíble. Siempre he dicho que el premio más grande en mi carrera deportiva ha sido el cariño de la gente, y es porque de donde nace Nairo, como trabaja, como nace, su esfuerzo, su disciplina, representa a muchísimos colombianos que cada día se levantan con mucho esfuerzo, de la misma manera que hacemos con el café. Si en la madrugada hace frío, tenemos que hacer algo para proteger las plantas, y es un trabajo incansable con mucho compromiso, y eso ve cada uno de los colombianos reflejado en Nairo. El trabajo con honestidad, siempre luchando, siempre haciendo, siempre queriendo construir, sin presumir absolutamente nada, y eso ha hecho pues que haya muchísima afinidad con la afición, además de mucho más allá de los éxitos. No porque Nairo es ganador, pienso que es mucho más por el Nairo trabajador, por todos esos hábitos que también queremos sembrarle a los hijos también de tantos aficionados, y que ven en Nairo también una guía o un ejemplo, un influencer importante y bueno para sus hijos, ¿no? Nairo tiene su familia, Nairo tiene sus hijos, Nairo se sienta a hacer la tarea con sus hijos, Nairo representa a la UNICEF, entonces son todos esos tipos de detalles y labores que hemos hecho, además, aparte del ciclismo. Con el Gran Fondo, nosotros, más que hacer un proyecto, una Gran Fondo para el dinero de Nairo, es reactivar la economía en diferentes zonas, donde tenemos cerca de 4.000 inscritos, entre 4.000 y 5.000, pero cada persona a la que va allí va mínimo con 3 personas. Estamos hablando que en 3 días reunimos en una localidad cerca de 20.000 personas, donde cada una de ellas va a tener un consumo medio por día y por los 3 días, y eso multiplicado en dinero por 20.000 personas en 3 días es mucho dinero para algunas localidades que hay que ayudar a impulsar, y siempre dejando una huella, y esa huella es ayudando a la niñez con escuelas de ciclismo, con competiciones de ciclismo o con alguna donación en torno al deporte, que es lo que les va a dejar a ellos esa semilla sembrada para que arranquen un poco en esa guía, y esa guía al poco tiempo le va a dar una semilla que es lo más importante para el ser humano, que es la disciplina, y ya después con el ser humano, con la disciplina, puede llegar a cualquier lado, y eso es lo que hace pues Nairo, aparte posiblemente de algunos otros ciclistas o deportistas.
Antes nos has pedido no hablar de tu futuro, nos has pedido discreción, entiendo que esto es buena noticia por lo menos, pero sí que quería saber, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo estás de ánimos?
Bien, estoy bien, me encuentro bien. He hecho una carrera deportiva muy buena, que a lo largo de mi carrera deportiva he podido aprovechar y exprimir al máximo, aún sin tener las cualidades o el prototipo ciclístico perfecto para ganar el Tour de Francia o para ganar la Vuelta o para ganar el Giro. Ese 1,80 m con músculos de hierro, con mi cabeza y mis ambiciones y los sueños que siempre tuve, la disciplina y el esfuerzo, pude llegar a ganar cosas muy importantes, y pues eso me tiene feliz, ¿no? Satisfecho.
¿Tienes grupeta aquí en Andorra?
Bueno, tenemos varios amigos, unos días salimos con unos, otros días salimos con otros, y siempre vamos rodando con varios.
¿Qué echas en falta de la competición? ¿La adrenalina esa de luchar por ganar, las concentraciones con los compañeros?
Bueno, todo un poco. Siempre me ha gustado todo el ámbito de la competición. Tener un dorsal siempre me da mucha más fuerza, me lleva el cuerpo a otro nivel de felicidad, y bueno, ahí estamos preparándonos fuerte.
Nairo, mucha suerte.
Dale, muchas gracias.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Radio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.